Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula La vida dels altres, que de ben segur situarà en la història que tot seguit us explicarem. Després de 2 anys d'investigació a Berlín i a Barcelona, la revista Sapiens presenta aquest mes una història fascinant, la de Jordi Banquer. No sé si vostè, senyor Marcelí...
No, ara no em ve present, doncs, no sé qui és.
Bueno,
d'on era?
Que no li vingui present és el que hauria de passar, perquè estem parlant d'un antic agent de la Stasi, els temuts serveis secrets de l'Alemanya comunista. Banquer va ser un espia prolífic i important. Fixa't. El seu expedient ocupa 500 folis. Fixa't. I va col·laborar amb la Stasi durant 27 anys, que es diu aviat. Qui era Jordi Banquer? Doncs d'aquestes i altres coses en parlarem tot seguit amb la Caterina Úbeda, periodista de Sapiens. Caterina, bona tarda.
Bona tarda.
I Maria Coll, periodista, historiadora i redactora de Sapiens. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola.
I una història que ha estat escrita amb l'assessorament del catedràtic d'Història Contemporània, l'Andreu Mayayo. Bé, per entrar en matèria, saludem també a Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com veu descobrir la història del Jordi Banquer?
Doncs...
Qui us dona la pista? Maria.
Doncs la història comença amb que ens vam donar compte que no havíem parlat mai de l'Stasi amb tots els anys que té la revista Sapiens, i vaig decidir doncs anar a Berlín a informar-me una mica doncs com funcionava aquest servei secret, no?, que tenia l'Alemanya, de la República Democràtica Alemanya. Vaig anar allà, vaig buscar, començar a fer recerca de com funcionava aquest servei secret, vaig visitar el Museu de l'Stasi, la que està dintre de l'antiga seu central de l'Stasi, vaig visitar la presó, i quan vaig tornar a la redacció amb tota la informació de l'estructura de l'Stasi, com funcionava, doncs la Caterina molt encertadament va dir: home, podem anar als arxius, també mirar si hi havia algun català allà, no?, i ens fem una mica més nostre aquest reportatge, que podia ser molt generalista. I preguntant als historiadors que normalment ens assessoren, van fer una llista, entre ells l'Andreu Mayayo, doncs ens van fer una llista dels catalans que a partir de la dècada dels 60 es havien exiliat a l'Alemanya. I vam fer una llista de noms catalans que sabíem que havien estat allà, i la vam enviar en els arxius de l'Stasi. Nosaltres sempre pensant que, clar, eren persones que havien estat vigilades per l'Stasi, perquè eren estrangers a la República Democràtica Alemanya. Fins que sí que ens van trobar un parell d'expedients, molt, molt curtets, per dir-ho així, però la gran sorpresa va ser quan es van dir: és que hi ha un nom català, no entre els vigilats, sinó
entre els que vigilaven.
Entre els que vigilaven.
Fixa't.
I aquesta va ser la gran sorpresa, doncs, que vam descobrir qui era Jordi Banquer.
Del que esteu explicant, hi ha una primera qüestió que ja m'he apuntat. Hi ha un museu de l'Stasi.
Sí, dintre el que va ser l'antiga seu central de l'Stasi a Berlín, el govern alemany ha fet tot un gran treball de memòria històrica i han convertit doncs aquelles instal·lacions en un museu de l'Stasi que avui es pot visitar, i doncs com a treball de recuperació de memòria històrica i pedagògic és una visita molt excel·lent, que recomanem a tothom. I també hi ha la presó de l'Stasi, que dintre hi ha un museu i que es pot visitar, i els expresos, en aquest cas doncs, és la visita amb alemany, fas la visita allà i els mateixos expresos et fan el recorregut per allà i t'expliquen la seva experiència.
Clar.
Per tant, també és una altra cosa molt recomanable de fer. I jo, doncs, aquestes dues experiències és la que vaig anar a fer, i vaig recollir tota la informació per fer la primera estructura d'aquest reportatge.
En aquesta edició, aquesta darrera edició de la revista Sapiens, publiqueu el que era una fotografia indicant tot el que era l'Stasi, no? I això venia a ser com un petit poble, no? O sigui, és d'una dimensió, perquè, a més, parleu de... Bueno, està indicat en el planell tot el que són els edificis, i no només hi ha un edifici dedicat, doncs, què et diré jo, a l'anàlisi, als arxius, sinó que també hi havia sanitat, protecció, cafeteria, entitats, observació, transport, inspecció. Això era, diguéssim, com una petita ciutat.
Sí, la seu central de l'Stasi a Berlín ocupa moltes illes de cases. A més, l'estructura de l'Stasi era molt estratificada, perquè ells el que volien era precisament que ningú sabés qui estava treballant per ells. i per tant anava des de les petites ciutats de l'Alemanya fins a la seu central de Berlín. Tot això eren estrats de l'Stasi, i a més dintre de cada estrat hi havia doncs diferents departaments. Departaments doncs de comunicació amb l'altra banda d'Alemanya, el departament que vigilava doncs i controlava els espies, el departament doncs això de sanitat, un altre departament, tot eren petits departaments perquè ningú sapigués qui era el que estava treballant per l'Stasi. I en el cas de la seu central, el que volien era que moltes persones que estiguessin treballant allà no haguessin d'entrar i sortir contínuament, perquè molts dels secrets que s'estaven debatent allà no se sapiguessin a fora. Per tant, volien que molts treballadors de l'Stasi pràcticament visquessin a dintre d'aquesta ciutat, i per això tenien doncs moltes coses que una mica amb una seu central administrativa ens sorprenen, com pot ser un supermercat,
sí,
com
sí,
pot ser apartaments,
sí, sí,
o un centre mèdic, no? I això era l'interès.
No, torno a repetir que molt recomanable per moltes coses el reportatge de l'Stasi, però m'ha cridat, una de les coses que m'ha cridat l'atenció és, com deia, l'estructura de l'Stasi, que havia de ser com una petita ciutat, i després la manera de finançar-se de l'Stasi, que també ho expliqueu, que això ja ho deixem pels lectors, que també és molt interessant. Si us sembla, centrem-nos en el Jordi Benquer. Com és que es va acabar convertint en un agent de l'Stasi durant... Bueno, va estar gairebé 30 anys, fins i tot podríem dir que quan es va enderrocar el mur, quan va caure l'Stasi, ell hi va deixar de treballar perquè ja no hi tenien feina, no? Es va erigir en una figura important de l'Stasi, i està molt ben vist.
Sí, sí, efectivament. Jordi Benquer va començar la seva col·laboració el novembre del 62, quan tenia 18 anys. A ell el contacta la mateixa Stasi, fan una primera trobada, i creuen que és una persona que pot treballar com a col·laborador no oficial, com un informant. A partir d'aquí, ell està 2 anys de prova i després continua la seva col·laboració, però creixent en importància. Acaba sent un informador molt important i a temps complet. I aquesta col·laboració s'allarga, com tu has dit, fins al final, fins al 89.
I ell per què s'ofereix a l'Stasi? És a dir, ho expliqueu en el reportatge, no? Que el seu plantejament era volia lluitar, si més no, l'argument és lluitar contra el nazisme.
Contra el feixisme, ell...
Contra el feixisme, no?
No s'ofereix ell, no. Sinó que és l'Stasi qui el contacta. Llavors ell...
Ell no s'ofereix.
Però vivia allà, perdoneu, vivia allà.
Sí,
vivia allà. El Jordi Benquer vivia a Berlín Est des de l'any 1951. Abans havien viscut a Dresden tota la família i l'any 51 marxen cap a Berlín Est. L'Stasi el contacta i ell decideix col·laborar. Per a ell és una manera de seguir les passes del seu pare, de Bautista Benquer, un comunista de Falset que havia lluitat contra el feixisme durant la Guerra Civil i des de l'exili. Havia estat a França i després, per motius polítics, és enviat a la RDA. Allà, al cap d'un temps, hi van la resta de la família, el Jordi, la dona i un germà. Per al Jordi és molt important la figura del pare, i pensa que col·laborar amb l'Stasi és una manera de lluitar contra el capitalisme i l'imperialisme des d'un altre front.
Ja tenim la raó, que és important.
Exacte.
De per què...
Que feia la mà, que feia allà.
Estableix lligams amb l'Stasi.
Sí. No et pots mai oferir a l'Stasi, perquè a l'Stasi a totes les persones que ells s'ofereixen ja els descarten, perquè consideren que...
Sospitosos.
Qualsevol persona que t'ofereixes a l'Stasi és perquè tu vols alguna cosa a canvi.
Això ha canviat, perquè ara el CNI posen anuncis i tot perquè t'hi apuntis. Vull dir que com han canviat les coses del món de l'espionatge.
Doncs llavors l'espionatge era que et anaven a buscar tu perquè et veien alguna cosa que podia ser important per ells.
Vols dir, si t'oferies?
Si t'oferies és que eres sospitós, ja directament.
És bona aquesta.
I a ell, clar, el van anar a fitxar perquè tenia el passaport francès, que els permetia una llibertat de moviments. O sigui, això va ser potser, no?, el que va fer que ell fos una persona interessant per l'Stasi?
Per l'Stasi el Benquer era interessant per 2 motius. Una, o potser per 3, però un, aquest motiu que tu dius és molt important, és crucial. El fet de tenir la nacionalitat francesa li dona llibertat de moviments al Berlín Oest i també a França. I això és molt interessant. Després, la seva manera de ser, i això s'explica en els primers informes. El tinent que el recluta escriu diverses vegades que és una persona molt sociable i que aquesta sociabilitat li permet entrar en contacte amb la gent amb molta facilitat. Això també els agrada moltíssim.
No, vols dir que un espí introvertit no, no el fitxaven. Fitxaven a, saps? Sí. Extrovertida.
Correcte.
Després, si us sembla, continuarem descobrint més coses sobre Jordi Banquer, a qui va espiar, quines accions va fer dintre de l'Estasi, però per situar una mica els oients, hem dit abans que la seu central de l'Estasi a Berlín era enorme com una ciutat.
Sí, sí.
Però parlem de què era l'Estasi, quina era la seva finalitat i quins mètodes feien servir, perquè era un dels serveis secrets més temuts del món.
Sí, hem de pensar que Alemanya queda dividida en dos l'any 49 i quatre mesos després ja es crea l'Estasi al febrer de l'any 50. L'Estasi té dues finalitats bàsiques. Una és perseguir els dissidents polítics i l'altra és que no hi hagi tampoc dissidències dintre la població, que vagin totes aquelles persones, perseguir totes aquelles persones que siguin o vagin contràries al comunisme, que és la principal ideari que segueix la RDA en aquell moment. Això, clar, uns anys abans, com ho feia la Gestapo, era una mica la persecució molt directa i dura. Quan estem parlant dels anys 60, 70 i 80, perquè l'Estasi continua fins a pràcticament la caiguda del mur de Berlín l'any 89, són moltes dècades d'operació de l'Estasi. Ja no pot fer aquell tipus d'operacions directes que havien fet i una repressió directa i sagnant, no?, com havia fet l'Estasi, diguem, amb tortures violentes. Ha de ser molt més sutil. El que fa l'Estasi és, sobretot, una repressió molt psicològica. I això la trobem tant a l'hora de fer doncs, els interrogatoris com el funcionament a les presons. És un tipus de repressió, el que dèiem, psicològica i molt sutil, perquè, clar, estem en un altre moment. No podem parlar de l'Europa dels anys 40 amb l'Europa dels anys 70, que Alemanya ja la miren diferent i té un altre poder dintre Europa. El tipus de repressió psicològica es veu claríssimament a la presó de l'Estasi. Un control que feien era els interrogatoris. Els interrogatoris, per exemple, els començaven a la nit, feien que tota la persona que estava detinguda no pogués dormir durant tot el dia. Quan començava la nit, a les 12 de la nit, començaven els interrogatoris. Els interrogatoris era la persona, li anaven preguntant durant tota la nit la mateixa informació repetidament, i aquesta persona doncs, estava intentant contestar el mateix durant tota la nit. Quan començava el dia, el tornaven a portar a la cel·la. A la cel·la estaven allà que durant el dia no el deixaven tornar a dormir, el tenien en un banc que no es podia repenjar ni a la paret, i si s'adormia li picaven a la porta, que eren portes de ferro, perquè es despertés. I això, clar, ho devies d'aguantar durant molts dies. Sempre eren cel·les aïllades. Només quan veien que aquesta persona no contestava ni a tiros el que els volien contestar, el posaven en una altra cel·la amb una altra persona. Que aquesta persona normalment ja havia fet un pacte perquè li tragués la informació. Aquesta persona es pensava que li rebaixarien la condemna si aconseguia que el seu company de cel·la xerrés, i precisament el tenien allà perquè els interessava l'Estasi més que estigués més a dintre de la presó fent xerrar els seus companys de cel·la que no pas a fora. Per tant, mai es complien aquests pactes. I els presos mai es connectaven entre ells. Per tant, era absoluta la soledat que tenien aquests presos. I l'índex de suïcidi dels presos de l'Estasi a la presó era altíssim.
Altíssim.
Fins i tot els funcionaris tenien un catàleg de com els presos es suïcidaven dintre la presó de l'Estasi. Però, clar, no els tocaven en aquest sentit. No hi havia ni pallisses dels funcionaris, no... Era
sí, però els destrossaven psicològicament.
Els destrossaven psicològicament. Per tant, això passava també, això passava dintre, però fora, per exemple, l'Estasi aconseguia que tota la societat alemana tingués el pànic i la certesa que sempre era escoltada, sempre era perseguida. Quan feia una trucada telefònica tenia la psicosi que algú de l'altra banda del fil estaven escoltant. Quan anava pel carrer es pensava que algú el perseguia. Quan enviava una carta tenia la certesa absoluta que algú havia llegit aquesta carta abans de rebre-la. Tot això va
aconseguir... Vosaltres no ho descarteu, no?, en aquest reportatge, que sí, que s'agafaven les cartes, es copiaven, es guardava la còpia i es tornava a enviar aquella carta, però aquella carta ja havia estat revisada.
Sí, sí.
No?
Mm-hmm.
Cartes sospitoses, cartes que ells consideraven que els generava dubtes, no?
Hi ha un departament de l'Estasi només dedicat a obrir cartes, copiar-les i tornar-les a ensobrar i tornar-les a portar en el circuit de correus convencional. Per tant, la idea de l'Estasi és generar aquesta societat de pànic i d'espia, no? De fet, el lema de l'Estasi és que nosaltres posem en el llom de la revista, estem a tot arreu. Mm-hmm. I si no hi podien estar, hi era la sensació que la societat
que
havia de tenir...
Vigilat.
és que tothom, l'Estasi estava tot arreu, estaves vigilat, i si no ho estaves, havies de tenir la sensació que ho estaves.
Obrien les cartes, feien escoltes telefòniques, expliqueu que el 1980 el Ministeri tenia la capacitat per escoltar 4.000 converses a la vegada, i parleu d'un mètode que, sincerament, ens ha cridat molt l'atenció, que és el banc d'olors.
O sigui, és boníssim, això.
Expliqueu-nos...
Bueno, boníssim, a veure...
A veure, molt curiós, si més no, Toni.
No, vull dir que...
Que dius, a veure...
Sorpresa, no? És quan estàs llegint, dius, no ho puc creure, això.
Un banc d'olors. Què era això?
El banc d'olors era que quan agafaven una persona, la tenien i la portaven als interrogatoris, el primer que feien és quan la sentaven en una cadira i li demanaven que posessin les mans amb els palmells cap avall i amb les mans... a sota el cul, per dir-ho clarament. Les mans són la part que suem més, i a la cadira, entre la cadira i ell, hi posaven un drap. I això, clar, amb tots els interrogatoris de tota la nit, aquest drap es anava empapant de la seva olor. Quan aquesta persona s'aixecava, hi havia una persona que agafava aquest drap, el posava dintre un pot de vidre, tapat hermèticament, com amb un pot de marmelada, per dir-ho així, amb una etiqueta, amb un nom, dia i hora. I, a més, si, per exemple, un dia doncs, anaven a fer un registre d'una casa, doncs agafaven del cubell de la roba bruta una roba interior a dintre el potet i la mateixa operació. Això els hi servia per si anaven a fer una batuda en un centre que hi havia una reunió privada d'estudiants, d'un partit, bueno, un partit no, però una organització que es trobava política clandestina. Treien els gossos, oloraven amb els pots que tenien d'olors i podien doncs, agafar les persones perquè les tenien classificades per les seves olors. I això existeix la cadira aquesta, es pot veure en el museu i pots, doncs aquest, ja tenien el banc d'olors de les persones fitxades.
A mi m'agradaria, bueno, ja tornant al protagonista del vostre reportatge, del Jordi Banquer, ell quin paper jugava a l'Estasi? És a dir, denunciava, feia informes, quin paper feia el Jordi Banquer?
Jordi Banquer operava sobretot al Berlín Oest en cercles francesos, a l'anomenada Maison de France, que era el consolat francès. La seva feina era apropar-se sobretot a persones que podien tenir contactes amb el servei militar i entenem també amb els serveis secrets francesos.
Uh-huh. I ell passava informació, per tant, a l'Estasi?
Ell passava informació, era un informador...
Informes.
Sí, correcte. Ell passava informes, era un informador molt prolífic i va generar centenars i centenars de pàgines.
Uh-huh. I heu arribat a saber si ell va generar detencions de gent que col·laborés o aquest punt no ho heu arribat a saber?
No ho hem sabut. Sabem, ell va ser, uns anys després de la reunificació alemanya, ell va ser delatat i condemnat per la seva col·laboració amb el Ministeri, acusat de realitzar activitats en contra de la RFA. En canvi, França mai el va reclamar. Mai va reclamar l'extradició i mai no el va jutjar.
I quina lectura en feu d'això? Que no fos un doble agent?
Això no ho sabem.
Toni, ja...
Perdona, si jo vaig a l'ambaixada francesa i espio la Maison... com es diu això? La Maison...
El Consolat General de França.
Bueno, el Consolat General de França, estic allà. I soc França i me n'assabento que m'ha estat espiuant aquest home, jo... Home. Però, clar, potser feia el doble joc, no ho sé.
Ell estava molt ben relacionat amb els francesos.
En el món de l'espionatge, serà que no hi ha dobles i triples jocs?
Ell també treballava per als francesos. Ell fa una carrera com a intèrpret al consolat francès. Ell és el seu representant en els estants comercials. Totes les fires que es fan a Frankfurt, a Leipzig, ell hi va i és el representant i també l'assessor.
Fins i tot, ell, expliqueu que, clar, que això, en una espia de l'Estasi, fins i tot fa negocis representant una empresa per una amistat, no? Per una amistat directa que tenia el Jordi.
Ell té una amistat a un company que coneix a Leipzig quan està estudiant esports i el contacta. Aquest senyor té una empresa de productes de microelectrònica i alguns d'aquests productes estan embargats, no es poden vendre a segons quins països. Llavors, aquest contacte, el que li demana és la seva col·laboració perquè en sigui el representant de l'empresa a la RDA. A la RDA i a Txecoslovàquia i a altres països. Ell accepta i l'ajuda a fer contactes i a introduir aquests productes que en principi no es poden vendre. Aquests productes tenen una estratègia militar. I és aquí quan intervenen els soviètics. perquè els soviètics els interessa que es passin el gust d'aquests productes, però l'Stasi no vol que Jordi continuï amb aquestes activitats. I al final han de pactar amb ells la sortida del que diuen el negoci de l'embargament. Mm-hmm. El negoci, perquè Jordi Banquer es queda amb, amb comissions de les negociacions que fa. I algunes bastant sucoses.
Bueno, perdoneu, però jo abans ho comentava a micro tancat, però jo hi veig sí, aquí un documental o una pel·lícula, perquè tant, amb el que esteu explicant i llegint el reportatge et genera moltes preguntes, no? De dir, a veure exactament qui... Clar, això que dius, els soviètics no ho veien bé que entrés aquest tipus de... En fi, de
producte.
Els components,
sí,
clar, tots components,
però en canvi els de l'Stasi ja no volien que entrés. Vull dir que, clar, aquí tot és...
Si ell va ser doble espia, l'Stasi no se'n vantarà.
No ho sé. Jo veig coses rares en tot això que expliqueu.
Perquè
no? Pensa
que l'Stasi va fer informes sobre ell. És a dir, els propis espies eren espiats per saber si feien bé la seva feina. I això sí que aquests informes es conserven d'informes sobre ell que li feien doncs, per saber si estava fent bé la seva feina d'espionatge. És a dir, aquí hi havia també tot un doble joc de caixes que es van obrint, eh? Ell espiava persones de l'Alemanya, però també hi havia algú que l'espiava amb ell per saber si estava complint els requisits de l'Stasi. Per tant, i no n'hem trobat cap que digués que es posés en dubte la seva feina.
Ja. Molta atenció.
Tot es corroborava i tot, fins i tot s'assenyala, en alguns informes s'assenyala, ojo, que això aquí el podrien estar enganyant. Anem a investigar a la persona que li ha dit. Fins i tot ells anoten el seu estat d'ànim o com ell ha reaccionat davant de possibles comentaris conspiradors.
Del Jordi.
Sí, sí. Del Jordi.
Els informes de l'Stasi són d'un detallisme impressionant, en aquest sentit.
Fins i tot dubtaven dels seus propis espies.
Sí, sí.
Però de tots, se suposa, no només del Jordi. A tots els posaven en dubte, diríem.
Sí, sí, amb tots. No hi ha...
Amb tots. Penseu que Jordi Banquer va rebre 6 medalles, una d'or, sí, 2 insígnies, i va ser nomenat activista de mèrit...
Fixa't.
Sí, sí, aconseguint fins i tot ser membre secret, no reconegut públicament, del Partit Socialista Unificat d'Alemanya, que, a veure, era excepcional això perquè ell no tenia la nacionalitat de la República Democràtica Alemanya. De fet, expliqueu que va arribar a rebre, i això no era habitual en els informadors no oficials, va arribar a rebre un sou.
Sí.
Ell vivia bé com a espia? O sigui, què se sap sobre el seu tren de vida?
Ell vivia bé. Ell tenia aquest sou, que en un moment donat es converteix en un sou regular. Penseu que els col·laboradors no oficials, rara vegada cobraven. La persona amb qui hem treballat als arxius de l'Stasi em deia que de vegades se'ls regalava una caixa de pralinés.
Imagina't.
I ahir es quedava la cosa. Uh-huh. En canvi, el Jordi Banquer, des del principi, rep algun tipus de remuneració, ja siguen ajudes puntuals o també ajudes per això, reparar el cotxe. Però després rep aquest sou, un sou regular de 1.300 marcs bruts mensuals. Després rep una pensió, rep aquestes condecoracions. És admès al CET, cosa que és realment increïble perquè ell no tenia la nacionalitat de la RDA. I, a més, cobrava com a intèrpret i després tenia les possibles comissions que del negoci de l'embargament.
Jordi Banquer, que va col·laborar, com dèiem, fins al final, que al final se li va obrir una causa, no? És a dir, que per espionatge, i el que sorprèn és que Jordi Banquer és viu.
Jordi Banquer és viu, sí. Uh-huh. Jordi Banquer és
molt
viu.
Gran ja o no?
Jordi Banquer va néixer el juny de l'any 44. Per tant...
Bueno, no tenia 70... No, 70 i alguna cosa. 70...
Vora 80.
Sí, exacte. Sí, sí, per això, bueno, és gran. Però, com diria el senyor Marcelí,
jove.
Sí,
no,
però...
Més jove. Més jove que jo.
I heu arribat a localitzar-lo o no?
Sí, i vam intentar que col·laborés en l'article i que li vam dir de ser entrevistat, però ell va declinar l'oferta diverses vegades.
Perquè és una espia i no pot...
Però què us va dir quan el veu trucar? Perquè, clar, jo em poso la pell de Jordi Banquer, que ha estat a l'ombra tota la vida. Ningú no sabia res d'ell. I li truquen unes periodistes de la revista Sapiens. Senyor Banquer, hem vist el seu expedient de 500 folis, sabem què va fer... Volem parlar amb vostè. Jo, no sé, m'hauria agradat veure-li la cara, però què us va dir?
La seva resposta és que, clar, els expedients són oberts, per tant, nosaltres hi hem accedit de forma legal i no hi ha cap problema, per tant, nosaltres el podíem publicar, però ella ens va dir, doncs, el podeu publicar, jo no us ho puc impedir, evidentment, però jo no vull participar ni vull donar la meva versió dels fets. Ens va enviar una carta molt llarga explicant, doncs, la seva versió, perquè ho havia fet, que és que corrobora amb el que diuen els expedients, que ell ho va fer, doncs, perquè creia en aquella Alemanya, i ja està. Doncs,
i continua vivint allà?
Sí, continua vivint a Alemanya, de tant en tant també fins i tot, doncs, sabem que fa alguns viatges a Catalunya, però té la vivenda a Alemanya i viu a Alemanya.
I parla català o ja no se'n recorda?
Sí.
Vull dir, com veu parlar en català?
Sí, i la carta era en català, sí.
Veus? Català d'estar,
sí. És una història de... és apassionant, eh?
Sí. Després hi ha un altre capítol, que ja el deixo pels lectors, evidentment, que és el de Barcelona, que
sí,
també senyor. Està interessant.
Que la gent d'Escursí... Jesús. I va passar una cosa grossa aquí a Barcelona. Bueno, la gent que ho llegeixi a Sàpiens.
Sí, home, esclar, si no llegiran...
No, i després de com es finançava l'Estasi, que també és molt interessant, a banda d'altres qüestions, en fi, ens ha cridat molt l'atenció aquest català a l'Estasi. I català és per tot arreu. Ara, per l'Estasi, encara aquesta no la coneixia. Maria Coll, moltíssimes gràcies. I felicitats pel reportatge, igualment a la Caterina Úbeda. Moltes gràcies. Doncs, Marta, la gent que el disfruti...
Recomanar molt aquest reportatge.
I deixa'm dir una cosa, el disfrutes el doble si te'l compres en paper.
Sí.
Això avui en dia jo segueixo defensant que com el paper...
No hi ha res.
Moltes gràcies, repeteixo. Fem una pausa, seran 3 minuts i ens acompanyarà Xavi Rocamora. Amb el cap.
Hi vacuna o no hi vacuna?
No sé, és que a mi m'és igual si...
Mi sí que m'interessa, Tete.
Que a mi me da igual, la verdad.
Es que me quedo por esto, ¿eh?
Versió RAC 1.